Saludem també al conseller de Territori i Sostenibilitat, el senyor Lluís Recoder. Senyor Recoder, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Tenia raó Joaquim Nadal, que des del primer moment va dir que la rebaixa dels bitllets l'havia de pagar l'Estat, perquè aquest ha estat el resultat.
Sí, en tot cas no és el mateix que pensava el ministre Blanco, que va expressar una cosa diferent, i lògicament nosaltres en aquests temes hem de ser molt prudents, amb tot allò que comprometi els recursos de la Generalitat. I està clar que si qui té la clau de la caixa diu que no ens pensa pagar, entrem en una conflictivitat que, si no la tenim prou aclarida, el que no podem fer nosaltres és avançar cap mena de despesa perquè no estem en condició de fer-ho.
Finalment s'ha resolt bé, però si l'Estat no hi estava obligat, com s'ho ha fet Convergència i Unió per aconseguir que l'Estat pagués una cosa que no li pertocava, diguéssim.
Bueno, simplement nosaltres el que vàrem dir és que no estàvem en condicions d'aplicar una mesura amb la qual no creiem, que no se'ns havia consultat, que veiem que tenia doncs molts símptomes d'haver estat improvisada, i que, en definitiva, el que feia, suposant-se una despesa anual de 26 milions d'euros, no només a la Generalitat, sinó a tot el sistema de transport de Catalunya, perquè aquí poso també doncs, als ajuntaments, i en una situació en la qual la Generalitat té una gravíssima crisi financera, que estem doncs, intentant fer allò que ens manen des de Madrid per poder-nos endeutar i sortir d'aquest pou. I resulta que qui no ens deixa endeutar ens està obligant o ens està insinuant que hem d'assumir més dèficit, és que és un contrasentit, no té cap mena de lògica, i per tant ens vam plantar i vam dir, escolti, de cap manera, és a dir, si vostès volen que apliquem això a Catalunya, o se'n fan càrrec al 100%, o nosaltres no ho podem aplicar i no ho aplicarem.
El problema serà el quan, perquè, primer, tenen garanties de que Catalunya cobrarà de l'Estat els gairebé 7 milions d'euros de la rebaixa dels bitllets que no recaptarà, perquè aquest serà el primer impacte que tindrem a les finances catalanes, que no cobrarem aquests diners.
L'acord d'ahir té diversos punts, però diguem-ne que en té dos de principals, no? La primera és que hem de firmar un conveni, i aquest conveni doncs, serà el que determinarà tots aquests serrells i com es resolen, que...
Pensi que el fons de competitivitat del sistema de finançament encara l'esperem.
Bueno, però també una de les coses que vam acordar és que l'Estat ens farà un avançament.
Bé.
L'Estat ens farà un avançament i després, a partir d'aquí, farem la liquidació. Nosaltres, ja repeteixo, no estem en condició...
Cobrarem abans de que s'apliqui aquesta mesura?
Sí, la mesura s'aplicarà a partir del dia 1 d'abril i ara hem d'acabar de quantificar aquest avançament de quan serà, però l'avançament ha d'arribar durant aquest mes mateix de març i d'aquesta manera podrem doncs, fer que el dia 1 d'abril hi hagi aquesta rebaixa efectiva del 5%. Però és que, d'altra manera, Catalunya no s'ho pot permetre en aquest moment i, per tant, no ho farem.
Em deia que hi havia dos punts. Aquest és el quan, que ja l'ha resolt, i l'altre?
Sí, bueno, no, el tema és el quan a través del conveni i l'altre és l'avançament. L'altra qüestió que queda damunt de la taula i que se'ns fa una mica estrany, però en tot cas és el que ha anunciat el govern espanyol, és que aquesta mesura té efecte fins al dia 30 de juny.
Això vol dir, quin sentit té?
El dia 1 de juliol li han de tornar a dir als ciutadans que s'incrementa de nou un 5% el preu del bitllet. Bueno, jo penso que això és una mica una cerimònia de confusió, però en tot cas el que nosaltres no volem renunciar és que aquests mesos no es pugui haver-hi aquest descompte del 5%.
És una mesura electoralista del PSOE, pensada que coincideixi amb les municipals de finals de maig?
Bueno, jo ahir en el Parlament no em vaig estar de dir-ho, no? Que el 22 de maig hi ha eleccions i què és el que fa que després del 22 de maig doncs aquesta mesura es pugui reconsiderar, no? Jo, com que he vist que és una mesura molt improvisada, perquè ni la pròpia companyia que l'havia d'aplicar en general a Espanya, que és Renfe, doncs en sabia res. Ens ho varen anunciar en sortir del Consell de Ministres d'una forma... No ens havien consultat res abans. Jo crec que en aquell Consell de Ministres doncs, van decidir, o ja havien decidit aplicar un conjunt de mesures per reduir el consum energètic i algú va decidir posar aquesta sobre la taula, però que és una mesura que no estava prevista. Però vaja, això no tinc cap mena de prova per demostrar-ho, simplement una intuïció per com he vist que ha anat aquest procés.
Creu que tindrà algun impacte el fet de que cada bitllet costi 4 cèntims d'euro més barat, 40 cèntims al final la T10?
Bueno, jo el que penso que realment ajuda a potenciar el transport públic és invertir-hi. És fer que la gent doncs, trobi que el transport públic és fiable en quant a horaris, en quant a comoditat, en quant a freqüències, en quant a puntualitat, i per això doncs estem reclamant a l'Estat dues coses. La primera d'elles és que compleixin el pla de Rodalies, 4.000 milions d'euros que s'han d'invertir fins l'any 2015, de moment amb dades del propi Ministeri només en portem invertides 306, i el 51% de les incidències que pateixen els usuaris de Rodalies doncs són per culpa de, diguem-ne, no dels trens, sinó de la via, eh? De la via, la catenària, problemes doncs d'una xarxa que és antiga, que no ha tingut un manteniment corresponent. I la segona cosa, el transport metropolità de l'àrea de Barcelona el paguem entre la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona, l'entitat municipal o metropolitana del transport, i l'Estat. I l'Estat, doncs, any rere any, va reduint la seva aportació. No? L'any 2008 ens varen aportar 173 milions d'euros i l'any 2011 són 134, i així continuem, i tot això ho hem de cobrir les altres administracions. Aleshores, si l'Estat vol ajudar-nos a potenciar l'ús del transport públic, doncs que inverteixi allò que s'ha compromès i allò que pertoca, i segur que les coses aniran millor. Amb la crisi de Renfe, amb la crisi famosa aquella de fa 3 anys, amb l'entrada del tren d'alta velocitat pel Baix Llobregat, es van perdre 20 milions d'usuaris de Renfe de Rodalies que encara no hem recuperat. És a dir, van perdre la companyia o el servei, va perdre un gran prestigi, i tot l'esforç que estem fent per recuperar-lo doncs ha de comptar amb una implicació molt directa de l'administració, que és la propietària o la titular de la via i la titular dels trens, que és en aquest cas l'Estat i el Ministeri de Foment.
Es negociarà amb aquesta reunió entre la senyora Ortega i el senyor Chaves?
Sí, bueno, aquesta és una reunió per parlar de traspassos, la d'avui.
I també per millorar el de Rodalies, no?
Efectivament. O sigui, nosaltres, la nostra aspiració, que l'hem expressada llargament, és que aquest és un traspàs incomplert, és un traspàs que, com algú va dir, és un traspàs espiritual, perquè la gent ens entendrà que la Generalitat és titular del servei de Rodalies i de regionals des de l'1 de gener, però en canvi no són nostres ni les vies, ni la catenària, ni les estacions, ni els trens. Aleshores, quina és la nostra competència? Bueno, doncs podem decidir els horaris, podem decidir si Renfe no presta correctament el servei, que ho faci una altra companyia, i això doncs no ho podem fer abans de l'1 de gener de l'any 2012, perquè hi ha un conveni que va signar el conseller Nadal que es va prorrogar i ens lliga amb Renfe fins a final d'any. Doncs clar, nosaltres el que voldríem és poder disposar de la totalitat de la infraestructura, i d'aquesta manera doncs poder tirar endavant aquest calendari d'inversions i poder millorar el servei. Ja estem, ja ens parlem amb Renfe, una vegada al mes ens reunim i anem fent seguiment de totes les millores i els anem donant instruccions. Ara hem decidit que una vegada al mes ens reunirem també amb Adif, que és la propietària de la via, sí, i de les estacions, i també anirem seguint el pla d'inversions i els anirem allò marcant doncs a on han d'invertir, però al final és una altra administració la que ho ha de fer. És a dir, si el responsable de DIF a Catalunya no fa la feina, doncs no el puc cessar i nomenar-lo un altre, sinó que
pot denunciar-ho, però ho ha de fer el govern central.
Haig d'anar insistint, i si jo li dic que lo important és el túnel de Montcada, perquè això ens permet incrementar la capacitat d'entrada a Barcelona, i ell decideix que aquest tema no és prioritari, doncs no ho faran, no? És una situació, repeteixo, que no és la millor. Aleshores, nosaltres, la vicepresidenta, insistirà en aquest desig de la Generalitat, que és, escolti'm, tirin endavant aquest traspàs i, òbviament, donis els 4.000 milions a nosaltres i ja farem nosaltres les obres i ja les farem ràpid a la velocitat que pertoca.
Conseller, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vostès.
Una pausa i arriba la tertúlia.